Què tal, amics oients? Com estem? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 minuts més, segon dia del mes de febrer del 2023. Neus Acín, de nou, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Amb quins valors comencem la jornada?
Doncs avui ens llevem amb valors baixos. Tenim aquests 2 graus negatius a Olot, a Sant Feliu de Pallerols i també a Girona. 3 sota 0 a la Vall d'en Bas, a Vic i a Ripoll. En tenen 4 de negatius a Mieres, 7 sota 0 a Das, 1 de negatiu a Anglès i a Vall de Núria. Hi ha 0 graus a Castellfollit de la Roca, 2 de positius a Banyoles i a Figueres en tenen 6.
L'anticicló, protagonista encara durant aquesta jornada.
I bé, l'anticicló doncs estarà aquí força dies més. La novetat és que potser hi haurà més humitat a les valls interiors, amb aquesta inversió tèrmica, no pas a les muntanyes, i per tant parlarem de boira baixa, que pot ser gebradora, especialment cap a Osona, però no ho descartem també a la Baixa Garrotxa, en punt del Gironès i a tocar de les Gavarres. Aquest ambient més suau de dia es mantindrà tota la setmana, un ambient gairebé primaveral, però a les nits pràcticament d'hivern.
Gràcies, Dani Ramírez. Peixos is my dum-dum-dum-dum, peixos is my dum-dum-dum-dum, peixos is my dum-dum-dum-dum, qualitat. Peix fresc i marís per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa. Peixos Isma! Entrem en matèria, primeres informacions del dia en forma de titulars amb el suport de Vinyes Graboleda. La pujada dels preus dels lloguers ha provocat un canvi en el perfil dels habitants de Mieres.
Moltes famílies que hi havien viscut sempre han hagut de marxar per l'elevat cost de les cases. Això ha fet que jubilats i famílies foranes amb més poder adquisitiu s'hi hagin instal·lat. L'alcalde de Mieres, Enric Domènech, ha afirmat que les famílies se senten atretes, sobretot per l'escola del poble.
Hi ha alguns habitatges de protecció oficial que estem contents de que hi siguin i que sí que ajuden a mantenir certa població, però el tema de l'habitatge és un problema molt, molt gros en el municipi. Aquí també, des de la regidoria d'Urbanisme, sempre s'ha potenciat abans arreglem les cases que tenim buides que no pas fem obra nova.
Avui el nostre informatiu l'obre a Mieres i seguirem parlant d'economia, perquè el Col·legi d'Economistes de Catalunya demana al govern reformes estructurals per combatre un hivern que es preveu molt inflacionista.
Ho han fet després de conèixer les dades avançades de l'IPC, que situa el 5,8%, trencant així la tendència a la baixa que s'havia produït des de l'estiu.
Escoltem el president del Col·legi d'Economistes a Girona, Lluís Vigues.
Que és aquella que té en compte els elements més volàtils, que són bàsicament els carburants i els aliments, vale? I aquesta sí que fa una pujada important. Això què ens vol dir? Doncs això ens vol dir que aquestes mesures que havia pres el govern, que era la rebaixa de l'IVA en els aliments a primers de gener, doncs no han sigut suficientment efectives.
I avui també anirem fins a Santa Pau, perquè l'Ajuntament confia en tenir instal·lada l'antena de telefonia al llarg dels pròxims mesos.
És la intenció de l'equip de govern encapçalat per Pep Companys. El projecte s'ha endarrerit un any i mig a causa de les al·legacions d'alguns veïns de la zona. Segons el mateix Ajuntament de Santa Pau, les obres avancen al ritme previst i dues companyies telefòniques ja s'han interessat per equipar l'antena amb els
seus
equips.
Estem en contacte amb algunes operadores per anunciar-los que en breu tindrem la torre aquesta. Les operadores un parell que han mostrat interès en venir a penjar els seus equips i llavors el que els diguem, doncs espavilem i ja feu l'encàrrec dels equips, que ens trobem que tenim la torre muntada allà i llavors esperem 3 mesos a que arribin els equips, a veure si som capaços de coordinar una mica, doncs, finalitzar la instal·lació de la torre i ja penjar els equips.
I en matèria cultural avui anirem fins a Besalú, perquè després de 2 anys torna la fira Liber es Liber. És una de les mostres literàries referents a Catalunya que es va aturar per la falta d'implicació de les institucions públiques, segons els seus organitzadors.
Enguany la Diputació hi fa una aposta econòmica decidida que permetrà recuperar el certamen.
Escoltem l'alcalde del municipi, Lluís Guinó.
I el que hem aconseguit entre tots també, i especialment gràcies a un pla estratègic que la pròpia empresa va desenvolupar, que la Diputació també prengui, en la mateixa mesura que ho fa l'Ajuntament, que anualment consigna la partida pressupostària corresponent i per tant el pressupost del 23 també hi és. Hi ha la confirmació que la Diputació també hi posarà la seva participació pel 23 i és per això que juntament amb l'organització estem encantadíssims de que la Fira Libres Liberes torni a fer, perquè creiem que des d'un punt de vista fins i tot estratègic per Besalú és una fira extraordinària.
I avui també parlarem del Carnaval, perquè ja el tenim ben bé a la cantonada. La carnavalesca d'Olot i Castellfollit celebra el seu 30è aniversari amb la desfilada més gran que han preparat mai.
Presentaran als Carnavals la bellesa del Verí, una proposta molt especial per celebrar aquesta efemèride. El seu president, Carles Soler, assegura que han arribat fins aquí perquè cada any s'han reinventat.
N'hem fet de molt grans, eh? Normalment la carnavalesca va molt gran, però com aquest any, jo em sembla, amb quatre plataformes que portem, amb 60 persones desfilant, i ja ho veureu.
Sempre impressionant la carnavalesca, i parlarem també de música perquè el Garrotxinarius arriba a la seva desena edició. Aquest cap de setmana presenten a Olot dos concerts d'arrel tradicional amb la finalitat de reivindicar l'essència d'aquest estil musical.
A més, també hi haurà tallers de dansa per aprendre a ballar. Un dels seus objectius és acostar-se als més joves per mantenir viva la tradició.
I la Unió Esportiva Olot tanca el mercat de fitxatges sense més novetats. Lluís Espar i Víctor Valverde han estat les dues úniques incorporacions d'aquesta finestra hivernal. El relleu a la banqueta amb la destitució de Jonathan Risueño i l'aposta per Íñigo Arriola han protagonitzat el gener del club. Escoltem precisament a Valverde fent una valoració de la seva arribada a casa nostra.
Bueno, nosaltres tenim clar que hem d'anar tots a una i això és una pinya. Avui s'ha demostrat que amb un canvi d'entrenador de dimecres a la nit, doncs, l'equip ha vingut fins a Teruel i ha competit i ha estat a res d'emportar-se els 3 punts, i això significa que hi ha bon grup, hi ha bona pinya i estem tots junts.
I estem a dijous, és el dia en què fem la prèvia de l'hoquei Olot, que repeteix viatge a la Corunya amb l'objectiu de guanyar. Els olotins visiten la pista del Companyia de Maria aquest dissabte a 8:15 del vespre.
Els gallecs són l'últim classificat del grup nord de l'hoquei Lliga Plata i només sumen una victòria, l'aconseguida la Josep Jou. Després de guanyar davant el Vendrell, l'hoquei Olot vol seguir amb la línia ascendent. Tota la plantilla està disponible per disputar el duel a Terres Gallegues.
Escoltem el tècnic de l'Olot, Jordi García.
La línia és positiva, o sigui, ja des del partit de Taradell, que es va jugar molt bé, o sigui, aquesta setmana passada, vam tenir el control del partit en tot moment, i res, 3 punts que eren importants, que els hem aconseguit. Sí que els jugadors estan animats, estan amb moltes ganes de seguir, i, bueno, intentar ara reforçar aquesta línia positiva que tenim en aquests dos últims partits.
El partit, com sempre, en directe a Ràdio Olot, l'hoquei Olot a Ràdio Olot aquest dissabte. I la duatló de Castellfollit arriba aquest cap de setmana al primer quart de segle. Enguany, la prova no serà puntuable per al circuit català, un fet que podria fer baixar la participació. De moment, ja hi ha una 50ena d'inscrits i s'espera la presència del triatleta Genís Grau. Escoltem l'alcalde de Castellfollit, Miquel Reverter, destacant precisament la importància de celebrar aquesta cursa.
Va d'aquí fins a Sant Joan les Fonts, torna, és un recorregut llarg, i llavors en acabat es fa 20 km en bicicleta, que com deia es passarà per Montagut, Tortellà, Argelaguer, es dona tota una volta per aquí baix i es torna a pujar per aquí fins a Castellfollit, i un cop tornen a arribar aquí, fan 2 km, que aquesta vegada, més d'arribar fins a Sant Joan, arribem fins al polígon industrial que hi ha abans de començar.
Les inscripcions de la duatló de Castellfollit es poden fer a través del lloc web triatló.org. De moment ja hi ha una 50ena de persones apuntades.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
Anem al trànsit. Policia Municipal d'Olot, endavant. Bon dia i bona hora.
Hola, bon dia. En aquests moments a la ciutat d'Olot, el trànsit i la circulació és normal, si bé s'espera en moments puntuals un possible augment en el trànsit. Avui trobarem ocupacions a la via pública, a la vorera de l'Avinguda Sant Jordi, amb carrer Pintor Llimona, a la plaça del Mig, al carrer Castellà Llobera, a l'Avinguda Viseroques i a l'Avinguda Reis Catòlics. Respecte a carrers tallats, trobarem el carrer Dolors de les Dugues a les 6 de la tarda per unes obres. Això és tot des de la Policia Municipal d'Olot Que tinguin un bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monaver, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Comencem el nostre informatiu avui a Mieres perquè la pujada dels preus dels lloguers ha provocat un canvi en el perfil dels habitants del poble. Moltes famílies que hi havien viscut sempre han hagut de marxar per l'elevat cost de les cases.
Això ha fet que jubilats i famílies foranes amb més poder adquisitiu s'hi hagin instal·lat. L'alcalde de Mieres, Enric Domènech, ha afirmat que les famílies se senten atretes, sobretot per l'escola del poble.
Ens ho explica l'Aniol Puigverd.
Mieres actualment compta amb 341 habitants. Segons les dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya, el 2041 hi haurà un augment de la població d'una trentena de persones més. De moment, la voluntat de l'Ajuntament és mantenir-se i no créixer, ja que a hores d'ara se senten còmodes amb el model de poble que tenen. I és que un creixement substancial de la població provocaria que segueixin de sobredimensionar moltes estructures del municipi, com la xarxa de depuradores i carreteres, entre d'altres. L'alcalde de Mieres és Enric Domènech.
Ho tenim tot molt adaptat pels que som. Sí que ens sap greu perdre població i ens encanta, no, que vingui gent nova, però també ens agrada aquest model de poble petit, de micropoble, no? Vull dir, aquí ens sentim tots molt còmodes i pensem que no, ni apostem ni volem un creixement desmesurat del municipi.
La pujada excessiva dels preus dels lloguers dels habitatges ha provocat certa inestabilitat a Mieres. Aquest increment ha obligat a que més d'una família hagués de marxar del poble davant la impossibilitat de poder pagar aquests preus desorbitats.
Gent que no té garanties de, o per inestabilitat de lloguers, per contractes curts, i es veuen forçats a haver de marxar del poble quan hi ha gent que voldria viure en el poble. I aquí sí que es nota molt una pressió que entenc que ha set general a nivell de Catalunya d'increment del preu de la vivenda. Vull dir, això no només afecta Barcelona, sinó que a Mieres mateix ens hi estem trobant, no, que pisos que fa 10 anys es llogaven per 350-400 euros, avui els està llogant a 700 euros.
Durant els últims anys, Mieres també ha notat l'arribada de nous habitants. Al municipi actualment hi viuen dos perfils de gent. Per un costat, famílies amb nens que venen de zones urbanes, atrets per l'escola del poble, entre d'altres atractius. De l'altra, també hi arriben persones que ja estan jubilades i que tenen un cert nivell adquisitiu amb el que es poden permetre assumir el preu actual dels lloguers. No obstant, l'habitatge segueix sent un dels principals problemes a la zona.
Hi ha alguns habitatges de protecció oficial que estem contents de que hi siguin i que sí que ajuden a mantenir certa població, però el tema de l'habitatge és un problema molt, molt gros en el municipi. Aquí també, des de la regidoria d'Urbanisme, sempre s'ha potenciat abans arreglem les cases que tenim buides, que no pas fem obra nova.
Tot i que les previsions de futur de Mieres apunten cap a un creixement de la població, Domènech reconeix que això topa amb la voluntat de la majoria de veïns del poble. La paradoxa és que hi ha terrenys suficients per construir-hi més habitatge.
Mentrestant, a Santa Pau, l'Ajuntament confia en tenir instal·lada l'antena de telefonia al llarg dels pròxims mesos.
És la intenció de l'equip de govern encapçalat per Pep Companys. El projecte s'ha endarrerit un any i mig a causa de les al·legacions d'alguns veïns de la zona. Segons el mateix Ajuntament de Santa Pau, les obres avancen al ritme previst i dues companyies telefòniques ja s'han interessat per equipar l'antena.
Informa Natàlia Moreno.
Fa un mes que ha començat l'any 2023 i en ple segle XXI encara hi ha zones de la Garrotxa que no compten amb una cobertura telefònica en condicions. És el cas de Santa Pau, que per solucionar-ho instal·larà una antena telefònica a la zona de la Cot. Entorns com els de la Fageda o Can Xel són considerats zones fosques i no tenen cobertura, perjudicant així els veïns i veïnes i els turistes que hi passen. L'Ajuntament de Santa Pau vol acabar amb aquesta situació endèmica i ja estan en marxa les obres perquè l'antena estigui instal·lada el més aviat possible. Ho explica l'alcalde de Santa Pau, Pep Companys, en declaracions a Olot Televisió i a Ràdio Olot.
Seria ubicada a la zona de la Cot i ara estem ja això, amb la fase no final, però sí que esperem doncs, que la torre doncs, pugui estar finalitzada en breu i que pugui entrar en funcionament quan abans millor, perquè també ens trobem la situació aquesta, que anem un any i mig tard amb la realització de les obres.
A hores d'ara s'espera que l'antena de Santa Pau arribi per peces i es col·loqui a la zona preparada el més aviat possible. Dues companyies ja s'han interessat per instal·lar-hi els seus equips i una d'elles vol apostar per la cobertura 5G. Companys espera que els terminis es compleixin i que no es trobin amb una antena instal·lada, però sense equips de telefonia.
Estem en contacte amb algunes operadores per anunciar-los doncs, que en breu tindrem la torre aquesta. Les operadores hi ha un parell que han mostrat interès en venir a penjar els seus equips i llavors el que els diguem, doncs va, doncs espavilem i ja feu l'encàrrec dels equips, que no ens trobem que tenim la torre muntada allà i llavors esperem 3 mesos a que arribin els equips, a veure si som capaços de coordinar una mica, doncs, finalitzar la instal·lació de la torre i ja penjar els equips.
El cost total de la instal·lació de l'antena de Santa Pau és d'uns 93.000 euros, dels quals 80.000 estaran finançats per la Diputació de Girona. La intenció de l'equip de govern és que la inversió per part de l'Ajuntament sigui d'uns 13.000 euros com a màxim. Pep Companys també ha remarcat que desitja que el projecte estigui finalitzat abans d'acabar el seu mandat, és a dir, abans del proper mes de maig.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Obrim ara la pàgina econòmica. El Col·legi d'Economistes de Catalunya demana al govern reformes estructurals per combatre un hivern que es preveu inflacionista.
Ho han fet després de conèixer les dades avançades de l'IPC, que situa el 5,8%, trencant així la tendència a la baixa que s'havia produït des de l'estiu.
Més detalls amb en Gerard Puigdemont.
L'indicador avançat de l'IPC situa la inflació del mes de gener al 5,8%. Això és una dècima més del que es va registrar el mes de desembre i que trenca la baixada que s'havia produït durant els últims mesos. Des del Col·legi d'Economistes expliquen que com a dada avançada, això s'ha d'agafar amb prudència, però que molt probablement hi haurà aquest creixement. Apunten també que el gener sempre sol ser inflacionista, però el que els preocupa és la inflació subjacent. El president del Col·legi d'Economistes a Girona és Lluís Vigues.
Que és aquella que té en compte els elements més volàtils, que són bàsicament els carburants i els aliments, vale? I aquesta sí que fa una pujada important. Això què ens vol dir? Doncs això ens vol dir doncs, que aquestes mesures que havia pres el govern, que era la rebaixa de l'IVA en els aliments a primers de gener, doncs no han sigut suficientment efectives.
Mentre que la inflació subjacent també deu haver pujat per la supressió en el descompte dels carburants, des del Col·legi d'Economistes creuen que fins ara les mesures del govern han sigut pedaços i que calen canvis estructurals per anticipar-se a un hivern que tot apunta que serà inflacionista.
Som molt partidaris de la deflació de l'escala de l'IRPF perquè això faria que realment la gent, doncs tots els ciutadans, tinguéssim més cèntims líquids i per lo tant es pugui consumir més. Els pressupostos de la Generalitat, que són necessaris, perquè sense pressupostos un país no pot funcionar.
D'altra banda, també confien que els fons Next Generation s'implementin ràpidament, ja que han de suposar una injecció de capital important.
Parlant d'economia, el centre comercial Espai Gironès de Salt ha tancat el 2022 amb un volum de vendes de 132 milions d'euros. Es tracta d'un 18% més que el 2019, any de referència en la majoria de comparacions estadístiques.
Un dels motius d'aquest creixement és l'arribada de la marca Primark al centre comercial, que el desembre del 2021 va obrir un local de 3.700 metres quadrats. El gerent del centre, Pau Jordà, ha detallat que el conjunt de les botigues de moda han tingut un 19,6% més de vendes durant el 2022 per l'efecte crida que ha generat la marca.
Primark és una botiga que el que fa també és actuar de pol d'atracció. Això ha fet que ens vingués gent també de llocs més allunyats del que ens venien, és a dir, sobretot de França i de la zona nord de la província de Barcelona. Ha tingut un impacte claríssim amb la restauració. La restauració ha pujat pràcticament un 80%.
Marxem ara cap a Blanes. La tèxtil Nilstar ha presentat concurs voluntari de creditors per entrar en liquidació i acomiadar la totalitat de la plantilla de 80 treballadors. L'accionista de l'empresa ho ha comunicat aquest dimecres al comitè i el jutjat mercantil ja ha nomenat un administrador concursal que a partir d'ara tirarà endavant l'ero d'extinció i traurà la unitat productiva a la venda. L'anunci de tancament, que ha agafat per sorpresa la plantilla, arriba després de setmanes que la situació de la tèxtil anés a pitjor. De fet, des de finals de l'any passat, la tèxtil no té activitat, els treballadors no han cobrat la nòmina de gener i fa poc que Nirstal va presentar un ERO per acomiadar 24 empleats que a darrera hora va retirar.
I ja que estem a les comarques de Girona, anem ara cap al Ripollès perquè el paratge natural del torrent de la Cabana, a Can de Bànol, tornarà a ser de pagament a partir d'aquest cap de setmana. Per accedir-hi, els visitants hauran d'abonar els 6 euros de l'ecotaxa, els menors de 12 anys no paguen i l'aforament estarà limitat a 400 persones.
L'Ajuntament informa que el fet que els gorgs s'hagin glaçat ha provocat una gran afluència de visitants i per això s'ha decidit avançar el pagament. A partir d'aquest dissabte, per visitar els gorgs, serà necessari fer la reserva prèvia a través de la pàgina web torrentdelacabana.cat.
I les obres d'ampliació del bloc quirúrgic de l'Hospital Josep Trueta de Girona ja han començat. Fins ara, els treballs, que van començar a principis d'octubre, s'han centrat en l'enderroc de la zona d'esterilització i una de les àrees de reanimació i l'habilitació de nous espais per acollir de manera provisional els serveis afectats.
Les obres, que es fan per fases per poder-les compaginar amb l'assistència sanitària, consisteixen en la construcció d'un edifici nou i la reforma de l'àrea quirúrgica actual. Un cop enllestides, el Trueta tindrà una àrea adaptada a les necessitats actuals i comptarà amb 6 quiròfans nous. El bloc quirúrgic actual es va construir fa més de 40 anys i és insuficient.
I atenció a la iniciativa de Palafrugell. La policia local ha posat en marxa aquesta setmana l'aplicació M7. És una eina que permet, a través del mòbil, connectar el cos policial amb la ciutadania per rebre avisos. Com?
Doncs fins ara els agents només el rebien a través de les trucades que arribaven a la centraleta, mentre que ara també ho podran fer a través d'aquest aplicatiu. Una de les funcions més destacades de l'aplicació és que inclou un botó d'emergència que serveix per comunicar urgències mèdiques o assetjaments amb geolocalització.
Es comenta molt que els joves passen olímpicament de la política. Doncs bé, per generar-los certa curiositat, han iniciat una iniciativa a l'Institut Salvador Espriu de Salt. 13 alumnes d'aquest centre participen en un projecte pilot anomenat Escolteu-nos, una iniciativa que neix amb la voluntat de donar veu als joves gironins i acostar-los a la vida política.
El projecte, impulsat per la coordinadora d'ONG Solidàries i amb el suport de la Diputació de Girona, dona continuïtat a una col·laboració que va néixer l'any passat amb una exposició itinerant per 8 instituts de secundària gironins, un per cada comarca. Aquest projecte, de fet, es manté actiu enguany. Els estudiants visiten la Diputació per veure el funcionament i d'aquí unes setmanes ells mateixos protagonitzaran un ple.
I ja que parlem de mainada, estudiants de Sant Joan de les Abadesses han fet aquest dimecres una cadena humana per traslladar els llibres de la Biblioteca Josep Picola, situat al carrer Pere Rovira, fins a la seu de la nova biblioteca, que són les antigues escoles de l'Abadessa Emma, que es troba aproximadament a uns 200 metres.
En els propers dies mouran els prop de 8.000 llibres de forma manual i un a un amb l'ajuda dels estudiants. La regidora d'ensenyament del municipi és Montserrat Tallant.
Quin era l'objectiu? Pues era molt clar, que tot l'alumnat de l'Institut Escola, nosaltres tenim un Institut Escola que es diu Mestre en Déu, doncs participés en aquest trasllat. L'objectiu és molt clar, és que es facin seu la biblioteca i que alumnes que no han tingut l'oportunitat o l'ocasió o l'interès per venir a la biblioteca, doncs l'hi tinguin.
La propietària del nou emplaçament de la Biblioteca de Sant Joan de les Abadesses és la Fundació Espona, amb qui el consistori ha arribat a un acord de lloguer durant 10 anys. Les obres de millora han costat més de 264.000 euros i s'han assumit amb diferents ajuts i fons propis del consistori.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillam és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillam gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillam estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillam.com.
Bé, anem a la cultura. Després de 2 anys torna a la fira Líberes Líbera Besalú. És una de les mostres literàries en referents a Catalunya que es va aturar per la falta d'implicació de les institucions públiques, segons diuen els seus organitzadors. Enguany, la Diputació hi fa una aposta econòmica decidida que permetrà a Aniol la recuperació d'aquest certamen.
Aquest octubre el llibre tornarà a ser el protagonista de Besalú. El 2020 s'hi va celebrar l'última edició de la Liberis Liber. El 2021, l'impacte de la pandèmia i el poc suport de les institucions públiques va fer que la direcció tanqués temporalment la mostra literària fins que els organitzadors aconseguissin el finançament necessari. Enguany, la Fira de les Editorials Independents de Besalú celebrarà la seva 12a edició. El retorn del certamen és possible gràcies al pla estratègic enfocat des d'un punt de vista econòmic que ha realitzat l'organització i que permetrà una major aportació de diners per part de les institucions públiques. L'alcalde de Besalú, Lluís Guinó, creu que és necessari que la Liberis Liber torni al poble.
Home, doncs, pel que fa a l'Ajuntament, no ha passat res extraordinari, perquè nosaltres, en el pressupost de l'any 22, ja teníem prevista la partida pressupostària per desenvolupar-ho, perquè creiem que aquesta és una activitat estratègica per la vila, perquè el balanç que es fa de la feina que ha fet l'organització d'aquesta fira és extraordinària. L'evolució constant de millora durant aquests anys també ha estat molt important.
La Fira del Llibre de Besalú és una fira consolidada i referent a Catalunya. En la seva última edició va plegar més d'una seixantena d'editorials provinents de tot l'estat. El certamen suposa un gran atractiu pel turisme i el comerç de Besalú, ja que durant els dos dies que se celebra, els carrers estan plens de mans dels llibres i la lectura. Guino explica que si fos per l'Ajuntament, la fira no s'hauria aturat mai pel que suposa pel municipi.
I el que hem aconseguit entre tots també, i especialment gràcies a un pla estratègic que la pròpia empresa va desenvolupar, que la Diputació també prengui en la mateixa mesura que ho fa l'Ajuntament, que anualment consigna la partida pressupostària corresponent i per tant el pressupost del 23 també hi és. Hi ha la confirmació que la Diputació també hi posarà la seva participació pel 23 i és per això que juntament amb l'organització estem encantadíssims de que la Fira Libres Libres es torni a fer, perquè creiem que des d'un punt de vista fins i tot estratègic per Besalú és una fira extraordinària.
La 12a edició de la Libres Libres se celebrarà a Besalú el primer cap de setmana d'octubre.
I ara parlem de música tradicional, perquè el Garrotxinarius arriba a la seva 10a edició. Aquest cap de setmana presenten a Olot dos concerts d'arrel tradicional amb la finalitat de reivindicar l'essència d'aquest estil musical.
A més, també hi haurà tallers de dansa per aprendre a ballar. Un dels seus objectius és acostar-se als més joves per mantenir viva la tradició.
Ens ho explica en Pere Uac.
Amb la voluntat de reivindicar espectacles de música folk a Olot, el Garrotxinarius ofereix dos concerts aquest dissabte a la sala El Torín. Aquest any els encarregats d'ambientar la jornada seran Els Elements, que combinaran sons de folk europeu amb sardanes, contrapàs i ball pla. També hi actuarà Feten Feten, el duet castellà portarà ritmes populars de la península Ibèrica. Joan Naspleda és membre de l'associació O-Folk.
Una proposta d'aquí, de Catalunya, o Països Catalans, perquè ens sembla que és bàsic que la gent aprengui aquesta cultura, aquestes danses, aquestes músiques, no? Però també una proposta de fora per anar incorporant doncs, nous coneixements, també com a acte així una mica potent, doncs, donar-li aquest caire de jornada intensa, d'una mica de nivell, en el sentit que no només hi ha un grupet o un grupàs català, sinó que també hi ha un grupet o un grupàs estranger o de la península Ibèrica.
Des de l'organització asseguren que la música folk i el ball estan fortament lligats. Per això, abans dels concerts, els grups convidats oferiran tallers de dansa per a tots els nivells.
Sempre els tallers van relacionats amb el repertori que es tocarà a la nit, tant el grup català com el grup de fora. I música i ball és el mateix en aquest context de ball folk. Normalment, quan anem a un concert de clàssica, la música és la música, els oients estan escoltant, no? Però en el ball folk, la dansa i els músics i la música formen un tot, formen una unitat que en aquell moment es succeeix. Passa en aquell moment perquè els músics poden tocar més ràpid i per tant els balladors ballaran més ràpid o altres coses que s'esdevinguin, no?
Amb 10 anys, el Garrotxinarius és un festival plenament consolidat a Olot. A més, des d'Olot Cultura asseguren que aquest tipus de propostes creen un ecosistema perquè els més joves s'apropin a la música tradicional, que, segons diuen, a Catalunya gaudeix d'una bona salut. El programador musical d'Olot Cultura és Jordi Serrat.
Hi ha molts artistes que ja tenim gent molt jove, molt talentosa, que es dedica a fer música d'arrel. No sé, ben al camp mateix les Marala, que són superjoves i s'han dedicat a recuperar músiques. Tota la música folk ha anat oscil·lant en el temps, de més importància o més consideració, sobretot, i ara té un molt bon estat de salut i s'estan fent coses precioses en tots nivells, tant en música per escoltar com també en propostes de ball.
Les entrades pel Garrotxinarius d'aquest proper cap de setmana es poden adquirir a través del portal web d'Olot Cultura o el mateix dissabte a taquilla.
Bé, i atenció, perquè tenim ja el carnaval aquí i, evidentment, les colles ja ho tenen tot preparat per tal de lluir-se en aquestes desfilades que hi haurà a les comarques de Girona i que, evidentment, es tancaran a Olot. Una d'elles és la carnavalesca d'Olot i Castellfollit, que celebra el seu 30è aniversari amb la desfilada més gran que han fet mai.
Presentaran als carnavals la Bellesa del Verí, una proposta molt especial per celebrar aquesta efemèride. El seu president, Carles Soler, assegura que han arribat fins aquí perquè cada any s'han reinventat.
La Bellesa del Verí és el nom que la carnavalesca li ha donat al projecte que presentaran al carnaval. Des de fa temps, la colla aposta per utilitzar materials que minimitzin l'impacte ambiental, i aquest any totes les plomes que utilitzin són totalment artificials. Segons el president de la carnavalesca, Carles Soler, aquesta és la desfilada més gran que han preparat mai.
N'hem fet de molt grans, eh? Normalment la carnavalesca va molt gran, però com aquest any, i em sembla, amb quatre plataformes que portem, amb 60 persones desfilant, i ja ho veureu.
La carnavalesca fa 30 anys. Des de l'entitat asseguren que la clau per assolir aquesta xifra ha estat saber reinventar-se i incorporar relleus generacionals. En aquestes 3 dècades d'història, la colla s'ha establert tant a Olot com a Castellfollit. Això li ha permès sumar nous participants d'arreu de la demarcació. La colla la van fundar un grup d'amics i actualment tenen 62 persones per a les desfilades que treballen juntament amb més de 20 col·laboradors.
El primer, segon, tercer any, doncs no, érem una vintena, eh? I després ha anat canviant. Ha arribat a ser una colla familiar, han passat per carnavalesca, creiem que han passat unes 350-400 persones, i ha canviat molt.
Soler afirma que el Carnaval d'Olot i les colles que hi participen són un referent artístic. Ara, el repte de futur que s'ha marcat la carnavalesca és continuar creixent en l'àmbit creatiu.
Saps que una de cada 10 persones al món té diabetis? A Opticalia Olot prevenim la diabetis detectant els indicis de retinopatia diabètica mitjançant l'última tecnologia en el seu diagnòstic i en el de qualsevol malaltia ocular. També et podràs beneficiar del nostre servei de telemedicina. Demana hora, cada minut compta. Ens trobaràs a la plaça Clarà. Tingues el control de la teva visió gràcies a Opticalia.
Temps ara pels esports. La Unió Esportiva Olot tanca el mercat de fitxatges sense més novetats.
Lluís Espar i Víctor Valverde han estat les dues úniques incorporacions d'aquesta finestra hivernal. El relleu a la banqueta amb la destitució de Jonathan Risueño i l'aposta per Íñigo Arriola han protagonitzat el gener del club.
El mercat d'hivern de la segona federació s'ha tancat aquest dimarts sense cap més novetat per a la Unió Esportiva Olot. El central Lluís Espar, procedent de la Nucía, es va convertir a principis de gener en la primera incorporació per reforçar la defensa. Una setmana més tard es feia oficial l'arribada del migcampista Carlos López, procedent de les sessions AFE, on es recuperava d'una lesió greu per ajudar a afrontar una segona volta més que complicada. La cirereta del pastís va arribar poc després amb la incorporació de Víctor Valverde. L'extrem format al planter del Figueres, de fet, ja va debutar en els últims minuts del darrer partit de l'Olot al camp del líder, el Terol. El club va anunciar fa uns dies la rescissió de contracte de Carlos López de mutu acord perquè el jugador encara estava arrossegant molèsties de la lesió al genoll. Els moviments no només s'han pogut veure a la plantilla. L'Olot també ha canviat d'entrenador durant aquest mercat d'hivern i Íñigo Arriola es va posar al capdavant de l'equip per substituir Jonathan Risueño. Durant el comiat del tècnic valencià, el director esportiu Sergi Reset va assegurar que el club anava darrere d'una figura que també buscaven tots els equips, un davanter que t'asseguri una sèrie de gols. Un dels nous fitxatges dels olotins, Víctor Valverde, assegura que l'equip ha sabut reaccionar a tots els canvis d'aquesta última setmana.
Bueno, nosaltres tenim clar que hem d'anar tots a una i això és una pinya. Avui s'ha demostrat que amb un canvi d'entrenador de dimecres a la nit, doncs l'equip ha vingut fins a Teruel i ha competit i ha estat a res d'emportar-se els 3 punts, i això significa que hi ha bon grup, hi ha bona pinya i estem tots junts.
L'Unió Esportiva Olot finalment no ha mogut fitxa i l'inici del mes de febrer significa el tancament del mercat d'hivern sense cap més incorporació per als olotins.
I mentrestant, avui dijous és el dia en què toca fer la prèvia de l'hoquei Olot, que es repeteix viatge a la Corunya amb l'objectiu de guanyar. Els olotins visiten la pista del Companyia de Maria aquest dissabte a 8:15 del vespre.
Els gallecs són l'últim classificat del grup nord de l'hoquei Lliga Plata i només sumen una victòria, l'aconseguida la Josep Jou. Després de guanyar davant el Vendrell, l'hoquei Olot vol seguir amb la línia ascendent. Tota la plantilla està disponible per disputar el duel a Terres Gallegues.
Ens ho explica en Roger Isern.
Un mes i mig després, l'hoquei Olot torna a fer les maletes per viatjar a la Corunya. Aquest cop no ho farà per enfrontar-se al Dominicos, sinó al Companyia de Maria. Serà la segona jornada de la segona volta, després que els olotins aconseguissin la victòria davant el Vendrell per 3-1 el cap de setmana passat. Un resultat que va servir perquè els de García i Pira ampliessin la distància amb el descens a 5 punts. El tècnic de l'hoquei Olot, Jordi García, espera que l'equip segueixi en dinàmica positiva.
La línia és positiva, o sigui, ja des del partit de Taradell, que es va jugar molt bé, o sigui, aquesta setmana passada, vam tenir el control del partit en tot moment, i res, 3 punts que eren importants, que els hem aconseguit, sí que els jugadors estan animats, estan amb moltes ganes de seguir, i, bueno, intentar ara reforçar aquesta línia positiva que tenim en aquests dos últims partits.
El rival d'aquest dissabte de l'Hockey Olot no porta bons records a la Garrotxa. El Companyia de Maria ha estat l'únic equip fins al moment que ha guanyat a la pista Josep Jou. Era la jornada 2 amb un Hockey Olot plegat de baixes i que no va firmar el seu millor partit, perdent per 3-5. García avisa de la dificultat del rival.
En moments et poden fer alguna cosa que no t'esperes, molt ben estructurats normalment amb 2-2, sempre buscant passades i tallades molt fortes. Bueno, a un equip que li agrada molt sortir a les transicions.
A l'últim partit de l'Hockey Olot davant el Vendrell, Aniol Mangas arrossegava molèsties. Jordi García confirma, però, que era una sobrecàrrega i que tota la plantilla està disponible pel viatge a Galícia.
Jo ja amb les lesions ja espero fins a final de setmana per saber si realment comptarem amb tots o no, però en principi, si no hi ha res de nou, serem els 7 sèniors més els 2 porters sèniors.
El Companyia de Maria Hockey Olot es disputarà aquest dissabte a 7:45 del vespre al Polideportiu El Vinya 2. Des de les 7 de la tarda es podrà seguir en directe a la sintonia de Radio Olot.
I tant que sí, com cada setmana, amb en Roger Isern mateix i amb l'Anna Prat. I ara és el moment de parlar de la Duatló de Castellfollit, que arriba aquest cap de setmana al primer quart de segle. Enguany, la prova no serà puntuable per al circuit català, un fet que podria fer baixar la participació. De moment, ja hi ha una 50ena d'inscrits i s'espera la presència del triatleta Genís Grau. La 25ena edició s'hauria d'haver celebrat l'any 2020, però la pandèmia ho va impedir. Ens ho explica en Guillem Guardiola.
La pandèmia va evitar l'any 2020 un dels moments més esperats de l'any a Castellfollit de la Roca. L'emblemàtica Duatló de Castellfollit hauria celebrat el primer quart de segle, però no va ser possible. L'efemèride finalment tindrà lloc aquest diumenge, tot i que aquest any la prova no puntuarà pel circuit català de l'especialitat. L'alcalde de Castellfollit de la Roca ho lamenta.
Hi ha hagut molts anys que la Duatló de Castellfollit ha sigut puntuable. I com deia, perquè el fet que hagin hagut de parar durant 4 anys, això evidentment doncs, ha perjudicat en aquest sentit que no sigui puntuable. I el fet de no ser puntuable, doncs, evidentment que és una cursa diguéssim històrica a la comarca, però diguéssim que hi ha corredors que prefereixen puntuar. Doncs, aleshores, si aquest any fem la Duatló, encara que siguin menys assistents, l'any que ve ja podrà ser una cursa puntuable i per tant podrem tornar a tenir doncs, els corredors que teníem.
El fet que la Duatló de Castellfollit no sigui puntuable podria fer disminuir la participació, segons l'Ajuntament. Aquesta prova dona notorietat al municipi, ja que la majoria de corredors i ciclistes, en aquest cas, venen de diferents punts de Catalunya.
Nosaltres estaríem contents si arribéssim al centenar de participants. Lo normal amb una Duatló de Castellfollit és que passessin els 250-300 participants. Els corredors també tenen una sèrie de hi ha moltes curses durant l'any. Pot ser que hi hagi altres curses que coincideixin amb aquesta. Ja dic, el fet d'estar 4 anys parat, no només en aquesta Duatló, hi ha altres curses que també es troben amb el mateix. Doncs m'imagino que ara la qüestió és fer-la. La qüestió és que tornem a arrencar la Duatló amb aquesta 25a edició i ja dic, com deia, doncs, mirant de cara a l'any que ve, doncs, tornem a estar entre els 200-300 participants que hi havia cada any.
Qui segur serà present serà el triatleta Genís Grau, un dels impulsors principals de la prova. El camí suma uns 27 quilòmetres que recorreran bona part de la comarca.
Va d'aquí fins a Sant Joan les Fonts, torna, és el recorregut llarg, i llavors encabat es fa 20 quilòmetres en bicicleta, que com deia es passarà per Montagut, Tortellà, Argelaguer, es dona tota una volta per aquí baix i es torna a pujar per aquí fins a Castellfollit, i un cop tornen a arribar aquí, fan 2 quilòmetres, que aquesta vegada, més d'arribar fins a Sant Joan, arriben fins al polígon industrial que hi ha abans de començar, i tornen cap aquí.
Les inscripcions de la Duatló de Castellfollit es poden fer a través del lloc web triatló.org. De moment ja hi ha una 50ena de persones apuntades.
Saps que una de cada 10 persones al món té diabetis? A Opticalia Olot prevenim la diabetis detectant els indicis de retinopatia diabètica mitjançant l'última tecnologia en el seu diagnòstic i en el de qualsevol malaltia ocular. També et podràs beneficiar del nostre servei de telemedicina. Demana hora, cada minut compta. Ens trobaràs a la plaça Clarà. Tingues el control de la teva visió gràcies a Opticalia.